Vivències a Ona Codinenca.
Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu, doncs, benvinguts al nostre programa, en el que intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa sota guió i direcció de Lluís Capdevila. Hola, Lluís, com estàs? Bona nit.
Molt bé, potser estar millor, però estic molt bé.
Ja hem vist que avui has estrenat barret, no? T'has posat el barret d'estiu.
No, aquest és el de primavera. El d'estiu encara no ha arribat.
Té dos barrets, el d'hivern i el d'estiu.
I el de primavera. Tres.
I el de tardor, quatre.
Bueno, ja comptem amb la col·laboració, com heu sentit, de l'Àngel Falqués.
Hola,
Àngel.
Hola, bon dia, bona hora.
A la Maria Torrents.
Què tal,
Maria?
Com està tothom? Bona tarda.
I el Josep Maria Joaneda.
Hola, molt bona nit a tothom.
I la que us parla, Rosita Figueres. I el control, en Jordi Massaguer. Bé, Maria, quants convidats tenim avui?
A veure, avui tenim jovent.
Jovent?
Han baixat la mitja. Sí, avui tenim jovent. Tenim el Marc Toneu i el Roger Ribé, que ens parlaran d'un concurs a nivell de tot Espanya sobre robòtica i enginyeria. I ells venen delegats d'aquest grup, que són 12. Endavant.
Bé, doncs hem vingut a comentar que ens vam inscriure a un projecte d'enginyeria i robòtica que es diu First Lego League, i que va sobre pensar un projecte científic amb una idea que està passant actualment per millorar les energies no renovables, és a dir, utilitzant energies renovables, d'aquestes que no es gasten.
Bé, veniu de l'escola?
Sí, sí.
De quina escola?
La FEDAC Sant Feliu.
Val. Àngel, tots teus.
Aviam, de què consisteix el vostre projecte?
A veure, el nostre projecte científic està basat en un teclat en el que utilitzem els tocs dels nostres dits per carregar la bateria de l'ordinador. O sigui, a través de les peces, a través de la pressió, genera una electricitat que va fins a la bateria de l'ordinador per carregar-lo.
O sigui que costa molt de posar les lletres.
Bueno, a veure, perquè, això veiem... és algú de disseny.
Bueno, perquè tu no hi entens amb això dels ordinadors. Tu escrius en bolígraf encara.
Així és això que fas córrer l'ordinador i has de pensar que se t'acaba la bateria? Aniràs amb teclat i no se t'acabarà?
Més o menys, hauràs de tenir cuidado amb que no t'estiguis molta estona sense teclejar, però en un prototip final, si hi arribéssim, la cosa seria tenir també un carregador per emergències.
I si tecleges lent?
Bueno, a veure...
Perquè clar, tu veus aquest jovent que quan tecleja l'ordinador, pam, 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 i jo vaig a poc a poc.
La cosa no és que tant teclegis, és... O sigui, no és que tan ràpid tecleixis, sinó quanta estona facis, quants tocs donis a les peces, perquè cada toc dona una certa energia. De fet, un toc lent genera més energia que un toc ràpid.
Ho veus, Rosita?
Sí,
ho sento.
Aquest teclat ja hi haurà una advertència, com jo l'explico, que mayores para mayores de 18 anys. I dirà, para menos de 25 anys.
Molt bé. Quants sou amb el projecte? Quants heu participat?
Som 12 persones, 4 noies i 8 nois.
4 noies i 8
nois. I un tutor, no?, que us guia.
Sí, hi ha d'haver-hi un tutor.
I això és com una assignatura, però és optativa, no? Us hi heu apuntat
vosaltres. És un extraescolar, això?
Perquè
no, no és un extraescolar. Dintre de quart de l'ESO pots triar l'àmbit humanístic, l'artístic i el
tècnic.
El tècnic. I dintre del tècnic hi ha per fer robòtica o informàtica. I nosaltres hem triat per fer robòtica.
Heu fet robòtica per fer la informàtica, perquè l'ordinador és informàtica.
Sí.
I aquest concurs que vau guanyar, perquè vosaltres vau guanyar un concurs, on es va fer, quins altres escoles hi participaven?
A veure, es va fer a la Universitat de Vic i érem 34 grups. Suposo que tots de diferents escoles. Nosaltres, per exemple, som part de l'organització FEDAC, però de FEDACs n'hi ha moltes i en aquell concurs mateix hi havia tres FEDACs. Una de Vic, una de Sant Narcís i la nostra. I nosaltres vam guanyar.
FEDAC què vol dir?
Carai.
Fundació de les Educatives...
La Dominica, l'Anunciata i...
Què més era?
No, ai, ai, ai. Ai, ai, ai.
Em sembla que són els col·legis... que sembla que és Federació d'Escoles Catòliques o Cristianes i... Algo així.
I musulmanes. No. Robòtica, hi ha molta gent que... Robòtica es pensa que és robar, que hi ha molta gent que roba.
I enteneu, ara...
Llavors entrarien en política.
Ara aneu a competir, representa, no? A on aneu?
A Cartagena.
Cartagena. I allà competiu amb quants grups?
Això nosaltres no ho sabem encara.
Suposem que uns 50-60 per altres edicions, però això és una cosa que s'ha de veure, perquè hi ha molts grups també que no es podran pagar el viatge.
Clar, o sigui, perquè el viatge va a costa vostra.
Sí.
Si guanyéssiu, què suposa per vosaltres?
Què faríeu? Si guanyés, on aniríeu?
Clar, si guanyéssim, guanyaríem el dret d'anar a Houston, d'anar a Amèrica.
Carai!
Que també us hauríeu de pagar.
Sí, clar. Per això dic guanyaríem el dret. Guanyaríem el dret a participar a la competició ja internacional.
Yeah.
Però si guanyeu farem una col·lecta que no hàgiu de pagar res.
Sí, tu,
perquè seria un èxit.
Sí. Sí. Es pot intentar.
Bueno, quan venguem aquest teclat, quan venguem aquest teclat us fareu milionaris, perquè amb aquest teclat podeu anar tu que vas a llocs que no, que pràcticament no hi ha electricitat.
Vol dir, doncs, se refereix a la Roser.
Tu, és la Roser Lloberes, que està aquí, sí, com a col·laboradora.
És que aquí no hi ha càmera.
Em moro de ganes de preguntar-los coses, no? Perquè realment, ostres, la idea la trobo genial, no? Sigui per tot això de l'estalvi d'energètic i tal, ho trobo una idea boníssima i brillant, no? A qui se li ocorreix aquesta idea?
A veure, la idea ve donada a... Inicialment, nosaltres vam fer una pluja d'idees, van sorgir un munt, però la nostra entrenadora ens va proposar fer alguna cosa amb una energia denominada la piezoelectricitat, que és la que utilitzem per transformar la pressió que prové de les peces en energia. I a partir d'aquesta idea que ens va proposar la nostra entrenadora, que ens va citar exemples que ja es fan avui en dia, com una discoteca que hi ha a Rotterdam, que al ballar la gent, com que amb els seus passos genera energia, doncs a partir d'aquesta idea de la piezoelectricitat, a nosaltres ens va ocórrer aplicar-ho en algo més quotidià, i nosaltres el més quotidià que tenim, que utilitzem tot el dia, és l'ordinador.
Sí, sí, és que ho teníeu allà davant, no? Però ara sembla quina tonteria, no?, que fàcil el teclat, que jo em passo tot el dia davant d'un teclat, però el bo és trobar aquesta idea. És que a vegades el que tenim més evident, no?, és molt difícil de pensar-hi.
Això que està explicant ell, sense saber, ho hem fet servir tots, aquells encenedors que se'n deien piezoelèctrics, que pitjaves un botó,
sí,
i feia com unes espurnes,
sí,
amb la mateixa força, i allò no s'acabava mai.
Hi ha també algunes llanternes, no?, que vas apretant i la vas carregant o alguna cosa així, però bueno, jo ho trobo aplicat a una eina molt quotidiana avui en dia, no? És a dir, jo ho he trobat genial, això.
I abans que s'escrivia amb les màquines d'escriure, tac-tac-tac-tac-tac, les tecles aquelles deien com una seda, eh?
Bueno, a vegades s'encallava la lletra.
Ara això, a ells els hi parles d'una cosa que...
Si posaven de què va, no?
No, sí, n'he vist alguna, me havia...
La meva àvia.
La meva àvia en té cinc a casa, crec. Sí, n'he vist.
Però seria perfecte, perquè el teclat allò, clac, 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 és fort, eh? Tenia una energia que seria el màxim.
És que el Joanet encara se'n recorda del dia que van inaugurar la primera màquina d'escriure.
Exacte, jo vaig fer la mil amb llances, imagina't.
I una pregunta, ens podríeu explicar, per exemple, el projecte 2, o el que va quedar després de vosaltres amb aquest concurs, què era per tenir un... Bueno, jo sóc molt curiós, i ara penso, bueno, què era el projecte 2 o el 3? Sabeu els que van quedar després que de vosaltres, que de què anava o no?
Els que us feien més la guitza.
No, coneixem els jocs del robot, perquè el projecte es divideix en 3: robòtica, projecte científic, que seria com la part més... robòtica, projecte científic, sí, i valors, que és com ens comportem. Aleshores, nosaltres l'única part que coneixem dels altres equips va ser la part robòtica, perquè tots els vam fer en un punt. Però les altres dues parts, en especial la part del projecte científic, nosaltres vam presentar un lloc i els altres van presentar en altres aules de la universitat.
Sí,
o sigui,
però
no les
diria
coneixem.
Que els que van quedar primers, perquè nosaltres vam quedar segons, eren de Llinars del Vallès i utilitzaven alguna energia com la mareomotriu.
Bueno, a mi ara això és com si em parlessis en xino o en japonès,
Que crec que
era... vosaltres aprofitaven les marees.
Sí, aprofitaven les onades del mar per generar electricitat, diria, però no sé en què ho aplicaven ni...
I us heu plantejat anar a veure alguna empresa de teclats d'ordinadors per vendre això? Perquè això ho patenteu ara, aquesta idea es patenta perquè ningú us prengui la idea?
Bueno, em penso que encara l'estan...
Encara estan en procés de creació.
Això és la idea. Pràcticament els hi han premiat la idea. Però
encara no ho hem provat, això.
Veure, sí, s'ha provat, però...
Entre cometes, tenim ja el prototip inicial, que genera electricitat, però no és un prototip final ni molt menys.
Clar, s'ha d'anar millorant, no?
Falta potència, encara.
Sí.
Bueno, i és molt l'idea, i és... Qui és el començar?
Teniu, més o menys, teniu calculat quant temps us ha portat a desenvolupar, a presentar, és a dir, a fer tot el treball previ a presentar en el concurs?
Entre tot lo de robòtica i el projecte científic, 3 mesos o més.
Sí, perquè això ho feu quan esteu a quart, no?
Sí, i només tenim 3 hores a la setmana per fer-ho. I ens hem hagut de quedar altres hores extres per acabar-ho i per poder guanyar.
A quant les cobreu, aquestes hores extres?
No es cobren, malauradament no es cobren.
I la tutora que us va donar la idea aquest deu tenir un nom, no?
Sí, la Yolanda Valero.
Que també es quedava totes aquestes hores i més.
Ah, perquè, esclar, té el seu mèrit també.
Sí. Sí.
Molt bé, en principi, enhorabona.
Sí, enhorabona i a veure...
Gràcies.
I l'important és participar, i si guanyeu encara millor.
Sí. Moltes felicitats.
Moltes felicitats.
Gràcies.
Això que has dit, ho va dir-ho fa molts anys, el promotor dels Jocs Olímpics, el baron de Coubertin, que va dir que l'important és participar, però llavors els que participen poden guanyar és la respera.
Vale, gràcies.
Moltes gràcies.
Sort.
Que torneu amb un bon premi.
Molt bé. Ara...
Que Maria, anem a l'agenda?
Anem a l'agenda. Jo, com que veig que hi ha molta cosa de,
doncs va,
de teatre, et començaré per aquí dalt i tu enganxes el concurs. Dissabte 18 de març del 23, de 4:45 a les 9, a la plaça, a partir d'aquesta hora, Plantada de Bèsties, plaça Josep Humbert Ventura.
I quines bèsties? De carn i ossos?
Trobada infernal, diu, per tant deuen ser monstruosos.
Són bèsties de correfoc.
Sí, perquè cada dia, allà al migdia, n'hi ha bastantes, a la plaça.
Seguim.
Si és el meu gos, no...
No, el teu gos no. Ha de ser una cosa amb una presentació molt...
El teu gos no arriba ni a bèstia.
Són molt maques, eh? Ja les he vistes alguna vegada. I són molt maques. És molt...
Molt bé.
Molt espectacular.
A les 6, correfoc infantil i sortides de la plaça de l'Escletxa. A les 19:15, cercavila de les bèsties de foc, sortida des de la plaça Josep Humbert Ventura. I a les 20:30, correfoc gran, sortida des de la plaça Josep Humbert Ventura. Organitza el grup de correfoc, el Follet i la Fantasma.
El 40è concurs de teatre amateur Vila de Sant Feliu de Codines. Aquesta setmana fan la lluna. Diumenge 19 de març del 2023, a les 7 de la tarda, el 40è concurs de teatre amateur Vila de Sant Feliu de Codines continua amb l'obra La Lluna del grup Teatre Còmics de la Garriga. L'obra va de l'acció es desenvolupa a la lluna, amb vistes a la Terra, amb la resa que dona la perspectiva de l'exili a un altre planeta. Sant Sol planteja un viatge pels seus primers records d'aquesta infància, que al mateix temps és la infància de la democràcia a Espanya. Para un niño era imposible saber qué estaba pasando, pero lo intentábamos. Y la excitación y el miedo, la esperanza, el caos, la palabra libertad, se quedaron grabados en nuestra memoria. Son los surcos de nuestro disco duro. El diumenge, el 19 de març, a les 7, al Casal Cultural Codinenc. Jo penso que pinta bé. Vull dir, el Lluís si em parlava de l'obra de la setmana passada.
I va ser un èxit.
No va cuajar, representa, val a dir que el grup boníssim, és un grup que sempre ens ha quedat molt bé a Sant Feliu, és un grup de Terrassa que era toc segur perquè és un grup boníssim, els dos protagonistes que feien, doncs, són boníssims.
Els que feien de turistes.
Sí, els que feien de turistes, però en aquesta obra, poder la directora els va tancar una mica i va voler fer una espècie... d'obra alternativa que en diuen ells, que diu que avui en dia que això agradarà molt, però a nosaltres no va agradar. I és el que li vaig dir jo, no sé quantes vegades l'han fet, jo d'aquí dues o tres vegades que la facin fer, que em digui el públic com ha reaccionat, perquè jo personalment doncs no em va agradar, i el públic nostre tampoc va agradar. Però és clar, són coses que de vegades tampoc ho pots permetre.
Es veu que hi feia molt fred al local, la gent anava a marxar.
Van marxar quatre, Lluís, que jo estava a la porta. Els altres van quedar perquè també deies, veiem com ho solucionaran. Veiem si farà un tomb. Perquè, esclar, bones a primeres, quan dius dos jubilats que se'n van a Cuba, dius, ostres, aquí serà... Serà el Nova Mas, no? Però, és clar, ells diu que per un límit de gent ho poden entendre, l'altre límit de no, és el que et venen ells. Però jo els hi vaig dir, aquí no ha agradat, que es va veure prou, i ells ho van veure, que Sant Feliu no havia agradat. Vull dir...
És que llavors ells van dir, vam anat a un poble...
De votació popular.
Que no hi ha gaire...
En Cuba hi ha aquella cosa que diu, en Cuba les cubanites per amarar un hombre no tenen rival. Això és el que esperava la gent.
Veus? Tu esperaves? Havies d'haver pujat a dalt i a cantar-ho.
Ells que altres bandes l'han feta igualment o l'han renovada i... ja l'havien feta.
Aquesta obra no sé quantes vegades l'havien feta, no vaig preguntar si feia disc l'havien estrenada.
Depèn dels públics.
Depèn dels públics, per això jo li vaig dir, m'agradarà veure quin altre públic que em dieu, veure quin públic ha anat, a veure si l'ha acceptada més que nosaltres, perquè nosaltres no es va acollar.
És que ells es pensava que anava amb un públic molt intel·lectual i es van donar compte que era un públic molt de pigès.
No, són un grup que ha vingut, mira, si fa 40 anys que el fem, poder els 40 no, però els 35 han vingut cada vegada.
Imagina't.
Són un grup bo, un grup que premiats, però...
Però més que res devia ser l'obra, oi?
És l'obra, l'obra i la direcció.
Que no, ja ho he dit,
l'obra i la direcció. És clar, llavors, si tu la direcció desmarques un mode de fer, doncs tu no pots dir-hi res. Si tu et venen el d'allò que sí, que això és la innovació, és el que es fa ara, aquella noia, una directora nova, que és el que es fa ara, que és el que agrada, que és, els hi va vendre la moto.
Ja, i... Però igual l'entorn o igual a vegades...
Sí, i poder també.
O d'aquí uns anys potser sí que agradarà més.
No, i poder un altre públic doncs acceptarà més.
No, d'aquí uns 15 anys.
El meu públic no li va agradar. Però això és un lapsus dintre del concurs. Aquesta setmana...
Una part més, no?
Sí, una part més. Aquesta setmana hi ha els còmics de la Garriga, la pròxima setmana hi ha un altre grup de Terrassa, que també pinta bé. Què fa l'altre grup? deixa'm destapar el d'allò, que ve amb pitarra, també l'altra setmana.
Sí.
I després
aquí
ja...
Aquí també...
Sí.
Aquí a l'agenda també hi és.
Sí, és que ja m'he parat a mig.
Sí.
M'he parat a mig. I després de la tercera setmana ja és la cloenda, que actuem nosaltres, el Deixalles, amb polvorones.
Fora de concurs, no?
Sí, sí, perquè guanyaríem, Josep Maria.
A la cloenda no, també hi haurà pa amb tomàquet amb botifarra?
Sí, sí, hi haurà pa amb tomàquet i botifarra.
El dia no fallarà.
No, serà un èxit, serà plaer.
A sucar i pa.
Què, Maria?
A veure, ara que escoltar amb els ulls, laboratori de lectura imaginativa per a lectors inexperts, dilluns 20 de març de 2023, de les 17:15 a les 19. Activit de l'èxit, a càrrec de cos de lletra. No sé massa això, jo, si algú està al cas, no... Ho haurem de preguntar.
Però aquests del cos de lletres són uns que es dediquen a recitar, em sembla.
És un grup de, sí, de rapsodes. I,
rapsodes. I sí, nosaltres, el grup que anem a l'Speaking, ens van dir si volíem explicar algun conte.
Què és això de l'Speaking, Maria? Aviam, explica't.
L'Ajuntament ho financia, uns cursos cada temporada, de 7 a 8 del vespre als dijous, que... Per què parlem? Senzillament parlem, speaking, to speak.
Però en català o en anglès?
No, 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 en anglès. Només es parla en anglès.
I us enteneu?
Sí, sí, sí. A més, el grup és bastant homogeni. No hi ha grans puntes per dalt ni per baix. Funciona força bé. I ens van dir si volíem explicar un conte. Perquè fan... Pensava que era això, però veig que no. No, això ho organitza la biblioteca. I, bueno, no sé com acabarà. Ha sigut una proposta. Tampoc dominem molt l'anglès.
Això ho feu a la biblioteca,
sí, a la biblioteca
i l'Ajuntament paga el mestre.
Sí, exacte. Sí, senyor. No són masses, jo creia que serien més, perquè val la pena, perquè el que ens costa més quan aprenem un idioma és això.
El Joan Eda, que ara s'ha apuntat a l'anglès d'allà al casal.
No ho digués a ningú, no ho digués a ningú.
A veure, què més hi havia? Salva Artesero i Ruth Vilar, dinamitzadors especialistes en lectura, escriptura i expressió creativa... No, això no és el que jo he dit, és una altra cosa. I expressió creativa oral, corporal o dramàtica costaran la màgia de llegir a lectors inexperts i els ensenyaran com abocar i construir imatges interiors i mons imaginaris quan llegeixin Biblioteca Municipal. Això és on t'ho faran, a la Biblioteca Municipal. Aparador racó poètic, a veure si és això. Dissabte 25 de març del 2023, de 10 a 13, davant de l'aparador, la biblioteca, hi haurà un racó poètic. Amb motiu del Dia Mundial de la Poesia, grans, mitjans i petits, tothom qui vulgui podrà venir a recitar un poema. A més, hi haurà participants que llegiran el poema central. Tant si baixes la vista, vers la immunda. Això deu ser una obra.
Rosita, fa temps que no portem cap recitatiu aquí, eh?
Sí, ara que estarà això viu...
Ara que parla de...
Hem de fer alguna, oi?
Hem de fer alguna, sí. El proper...
Sí, aviam, sí, 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 buscarem alguna
cosa. Vos faran aquesta del rector d'Olls, Fogona, en la seva llengua d'origen. Cal inscripció per això, eh? A la biblioteca també. Senyora Rosita... Seguim, sí, amb el teatre.
Sí, seguim amb el teatre, que tal com us he dit, la pròxima setmana, després d'aquest diumenge, o sigui, el dia 26, es fa Cabé amb Pitarra, del grup 11 de teatre de Sant Quirze del Vallès. A Sant Quirze s'ha escampat un rumor extraordinari i sembla que la companyia de teatre d'en Pitarra, amb l'autor al capdavant, passarà pel poble de camí cap a Manresa, on han de representar el seu darrer gran èxit. Per aquest motiu, tothom corre per mirar de treure's profit. Des del nou alcalde, que donarà suport a una rascada idea que el podria fer passar als annals de la història. Fins a l'hostalera, la mestra del poble, el regidor, l'oposició, el mossèn... Quanta gent!
Sí.
Tots volen impressionar. L'home del moment serà el diumenge 26 de març, en el casal, també, a les 7 de la tarda.
Aquí s'ha acabat de moment...
Sí, menys l'agenda que tenim, que tenim en viu, no?
Bé, si algú sap alguna altra cosa, Joaneda, no tens...
No, no, moment, no, no.
Totes les corals que cantes no teniu cap.
Ho digui ara, si no, si no, que calli per sempre.
Exactament, per Pasqua cantem a l'església la coral de Llum. També tenim un altre dia també allà en el
Centre Excursionista.
Tenim uns 4 concerts aquest any.
Ah, molt bé.
Bueno,
jo també voldria dir una cosa, que ara que has dit això, el 26 de maig, el grup de Mans Unides...
Maig.
Sí, sí, de maig. Fem el festival que fa cada any per recaptar diners per Mans Unides, i normalment hi participen els diferents grups del poble, hi haurà les corals segurament, hi haurà les escoles. Bueno, estem,
ho dic
a través de la ràdio per si hi ha gent que vol participar.
Això és el 4 de maig, em sembla.
El 26.
26, perquè el 4 de maig nosaltres també cantem, no sé per quin motiu, però fem bastants...
I ara el Lluís, que sempre diu la seva, podria dir, clar, us fan cantar moltes vegades per veure si plou.
O si ho volia dir.
No cal que tornis.
No, però escolta, és que el Servei Meteorològic de Catalunya ho ha anunciat, això, dius, s'acosten pluges abundants a Catalunya.
Ojalà.
Veus? Molt abundants, sí.
Bé, ara la senyora Roser Lloberes, avui m'he recordat el nom.
Ho té apuntat.
Sí. Hi ha coses que se m'obliden. És el problema de ser jove. Ens explicarà algun proper viatge que té in mente.
És que em sembla que els ulls se li han posat així.
No et veuen, eh?
És que jo em sembla que no l'hauríem de convidar, perquè aquests que no viatgem ens ve unes ganes de viatjar.
Que no tens creuers aquest any.
Ui, exacte.
Però ella no fa de creuers. Ella viatja.
Sí, jo faig viatges. Fa el viatges. Creuer és una altra filosofia.
No és un viatge, un creuer.
És una altra filosofia. Sí, és una altra filosofia.
Ella fa viatges de veritat.
Jo sóc viatgera.
I és que ja no la convidem, eh? És que ja ve per defecte. Només creuers... li pregunto si pot venir.
I en seguida et dic que sí, eh?
Els creuers és una filosofia culinària.
Bueno, depèn del nivell que paguis, eh? A vegades no es menja tan bé, tampoc.
Hi ha llocs que sí. Que
culinària, que vol dir que va de cul.
Exacte. Sí.
Que van de cul pel menjar. Sí. És la frase és aquesta. No, jo avui us volia parlar de la Xina, perquè aquesta setmana hi ha hagut la notícia que esperàvem molts, que era que donessin visat ja per anar a la Xina com a turista. I aquesta setmana s'ha produït finalment, no?
Només amb una PCR, oi?
Sí, de moment això, però jo crec que això també al final ho acabaran abolint, no? L'important és que ja s'hi pot anar, i llavors ja la part negativa, i és que els xinos ja poden tornar a viatjar, no? Perquè el xino quan viatja és un xino de masses, no? I que omple moltes coses, però bueno, també tenen dret, no?
Omple molt hotels, també.
Omplen els hotels, no, i donen vida als jocs, vull dir, com uns altres.
No, un xino que ve de la Xina fins aquí és un xino de, no de pèls, de dòlars.
Sí, l'únic és curiós perquè quan viatgen i fan rutes turístiques per altres països, acostumen a anar a menjar a restaurants xinesos. Mm. És a dir, que amb aquest aspecte, bueno, tenen una manera de funcionar molt diferent a la nostra, no? Que t'agrada anar a provar el del país. Bé, jo volia parlar-vos de la Xina, de l'últim viatge que vaig fer a la Xina, no? Que l'últim viatge que vaig fer a la Xina just va ser el 2019, novembre del 2019, prepandèmia, sí. I vaig tindre la sort, o... Bueno, sí, va ser una sort, que em van convidar a una zona de la Xina que es diu Yunnan, vale? Molt desconeguda, és una part totalment diferent, i jo, que a mi la Xina sempre ha sigut un destí que l'he fet, però que m'ha costat i que em costa molt la cultura, i bueno, és una gent... més tancada que altres, no?
T'agraden més els pisos àrabs, no?
Sí, perquè serà. Pues em va agradar moltíssim aquesta part de la Xina que es diu Yunnan, precisament perquè és totalment diferent als tòpics que tenim de gent que són més tancats o que van més a la seva. No, és una gent com molt oberta, no? I després penses, bueno, passa el mateix amb Espanya, no? Els catalans, els andalusos som totalment diferents, i la Xina és molt gran, amb la qual imagineu-vos la quantitat de contrastos i de coses diferents. I aquesta zona de Yunnan, perquè tingueu una idea, potser s'assembla més a Vietnam o a Laos, perquè de fet és la, perquè ens orientem geogràficament, és la part, és a dir, estaria en el mapa a sobre Laos i Vietnam.
Al sud, diguéssim.
No, no.
Sud de la Xina.
És a dir, és a l'est, totalment a l'est, eh? És a dir, i situat sobre Laos i Vietnam. Llavors, tota aquesta zona està plena d'ètnies que encara van vestides amb els vestits tradicionals de l'ètnia, no? I això li dona un colorido, pues, molt bonic. Sí que moltes ciutats estan com reconstruïdes, molt ben posadetes, amb els carrers així amb xino, amb les floroletes aquestes típiques xines, però és molt maco, és a dir, és una mica hi ha ciutats que són una mica cartó-pedra, però realment molt ben aconseguit, i ja et dic, la gent molt agradable, molt xulo, hi ha tota una zona que són també terrasses d'arròs precioses, i bueno, i...
O sigui, és agrícola, aquesta
part. És una zona agrícola, sí. És és un, bueno, perquè us soni la capital és Kunming, llavors ja en pobles com Dalí, Lijiang, tots molt, molt macos, realment amb una cultura culinària molt elaborada, també molt bona, i hotelets petits, és a dir, tot el diferent a l'altra Xina, no? I ara, mentre us explico això, m'ha vingut al camp, no? Sempre hi ha el tòpic de que els xinos s'ho mengen tot, no? Pues, en un mercat d'aquests, perquè a més tampoc és una zona molt turística i això, vaig veure com bueno, tallaven un gos en un mercat per vendre'l. Ja el tenien com bullit i sense la pell i el van fer trossets.
Mal.
El van fer trossets. No? Nosaltres, per la nostra cultura, això ens costa...
Que no has menjat mai un conill a trossets, tu.
Ens costa, no, ens és una cosa que ens costa i a mi em va costar inclús... Jo, basta que estava allà, que ho vaig voler veure, no? I a més el fregava, el netejava amb l'esponja.
El vas provar?
No, conscientment no. Conscientment no.
I, però vas menjar un entrepà que no sé.
I a més, era un gos gran, eh? No era un gos petit, era un gos gran. Però, bueno, al final penses, bueno, nosaltres també, això, un conill que és ben mono, no? També, bueno, són costums i com a tal la respecto, no?
Una pregunta, perquè... Com pots engrescar la gent que té una imatge de la Xina molt concreta, que faci
que
un viatge, exacte, no, que mira, vagi a una part...
Amb... Bueno, jo sóc bona venedora i venc el que em proposo.
Pot ser,
no,
pot ser.
Però aquesta part realment... A veure, la Xina és molt interessant, perquè inclús l'altre triangle, que és el típic, és el Pequín, Xi'an i Xangai, per exemple, els guerrers de terracota, jo reconec que és dels monuments més espectaculars que he vist en la meva vida i més impressionants, no? I, per exemple, Xi'an té un barri musulmà molt bonic, amb moltes, i té moltes tradicions, és a dir, que és maco. L'únic que per mi el caràcter xinès és tan diferent al nostre, que és el que a mi em costa més personalment, i a la part aquesta de Joana és totalment diferent, és com dir, faig un Vietnam de tribus o faig, i autèntic, molt maco, amb molt colorido i tal. I jo vaig tindre la gran sort, perquè això va ser una sort, de que això m'ho ensenyés, perquè a vegades és molt important la persona que t'ensenya el país, no? O com ho viu, com t'ho transmeten. Hi ha una noia catalana, l'Edith, que ara, bueno, després de la pandèmia hem tingut gran amistat amb ella, ara us explicaré la història, perquè aquesta noia vivia a Kunming, a la capital, i s'ho estima, però algú excepcionalment, no? I viu allà, parla xinès, i ella es dedica exclusivament a vendre aquesta zona. I és una persona que realment a mi em va canviar el concepte de la Xina i dels xinesos, i m'ho va fer estimar i em va agradar molt. Podria haver estat amb una altra persona, amb una altra guia, i no
t'hagués passat.
I fa molt, això és molt important, no? Al final, si jo et transmeto, pues, vine a Sant Feliu, que t'ensenyo, mira, t'explico la història, i tu veus que t'agrada, a l'altre li transmets el mateix. I vaig tindre aquesta gran sort. I l'anècdota del viatge, al final, a part de lo del gos, no? Va ser molt curiós, perquè això us parlo de novembre del 2019, és a dir, es començava a parlar del Covid quan vam arribar a Barcelona.
Se'n deia Covid-19.
Sí, sí, però va ser el 2019.
Perquè va ser el dia, no? El desembre.
Pues, ara fa 4 anys.
Sí, va ser, ara fa 4 anys ens van tancar.
Sí, però...
Però vam començar a parlar això el novembre aquest, jo vaig tornar al novembre, i el desembre començàvem a parlar del Covid. Bueno, va ser molt curiós perquè vam acabar el viatge a Xangai, perquè, bueno, has d'agafar, al final has d'enllaçar amb vols internacionals, no? I a Xangai no sé què passava, avui ho intentava recordar i no ho recordo, no sé si hi havia una manifestació, hi havia alguna cosa, van tancar tot el trànsit del centre de Xangai i cap a la tarda es va com buidar la ciutat, no? I va ser curiós perquè érem un grup de 10 persones, els nois van anar a fer compres, cosa rara, i les noies ens vam anar a fer un massatge als peus, que és un massatge típic xinès, que va molt bé perquè et curen, és a dir, et toquen on tens un punt dèbil, doncs de... Bueno, i quan sortíem, bueno, la ciutat estava com buida, amb una sensació molt estranya. I vam dir, ostres, perquè clar, havíem entrat com allà amb bullici, cotxes, tal, i de cop i volta es va com... I jo vaig fer la broma de dir, us imagineu que s'acaba el món i ens quedem nosaltres sols aquí? Perquè era una sensació molt rara, que després...
Una premonició.
4 mesos, si tu encara m'ho diuen, 4 mesos més tard, el món esperava i les ciutats es quedaven buides totes, no? I bueno, és l'anècdota i la imatge aquesta d'una ciutat com Xangai, que sempre hi ha un munt de soroll, de gent, de tot, es quedava com buida, com a premonició de lo que anava a passar. Jo no me'n recordo, ja dic, no me'n recordo si era una manifestació o què passava, però no hi havia cotxes circulant per
la Xina. Xangai. Sembla que tothom hagi d'estar, que sigui molt densa, però es veu que hi ha gran part de la Xina que és desèrtic. Tota
és
la part,
bueno, clar, tota la part oriental, Mongòlia i tot això,
i occidental,
el desert del Gobi és buit, clar. Però clar, tot es concentra, clar, evidentment, amb les, per exemple, això que us deia de Yunnan, la capital, que és Kunming, té, del cens del 2014 hi havia quasi 7 milions de persones.
Sí, això és aquell acudit del Pujol que hi va anar i els hi va dir que nosaltres som 6 milions. Diu, i a quin hotel esteu?
Ah, sí, sí, l'anècdota seria, sí, seria aquesta, no? També la primera vegada que vaig anar a Xina vaig tindre una experiència que va ser, vaig anar amb una noia, amb una amiga meva, que en aquella època treballava a Chupa Chups. I va dir, ostres, doncs quan anem a Xangai hi ha una fàbrica de xupa-xups, la podem anar a veure perquè hi ha gent d'aquí de Barcelona que treballa allà, podem anar-hi. Mai més vaig menjar un xupa-xup. Sí, sí.
Perquè
les instal·lacions eren, jo no et dic que no ho fessin amb unes normes, però l'entorn, les oficines, la fàbrica, tot era, però com d'una cosa rònica, bruta. No, no era Xangai, això, perdoneu, això era Pequín, I a més és molt bo perquè, bueno, vam passar per una sala i diu, mira, això són els banys dels empleats i tal, no? I allò que treus al cap i veus una cosa, pues, bastant
depriment.
Bastant deixada i depriment i bastant bruta, no? I diu, pues mira, la propietària, perquè per molts d'aquests països per tindre un negoci has de tindre un soci del país, no? Diu, la propietària, que evidentment té un estatus alt, no? Es dutxa aquí cada dia. Es dutxa aquí cada dia, no?
Això em fa recordar que vaig viure uns 3 o 4 mesos a Vigo i es menjava molt bé. I em diuen, no entris a la cuina.
Clar,
un dia
sí,
vaig
sí,
entrar
sí.
I quasi podies patinar.
Sí, sí, de l'oli.
De l'oli, porqueria per terra, per tot arreu.
Això que dius de xupa-xups no són gaire saludables, oi? El Cruyff ja no hi és.
I el Kojak tampoc.
No, no, la veritat és que, a més me'n recordo que estàvem fent com un xupa-xup de síndria.
Una cosa nova.
Sí. I bueno, va ser l'anècdota aquesta de veure això. També va estar bé perquè vam poder anar a casa d'un expatriat allà, veure com viuen amb aquests condominis que estan tot tancat, que és només pels estrangers, no? Que tenen el seu gimnàs, la seva piscina, el seu majordom, totes aquestes coses, però tot en un espai molt reduït, no? molt petit. I bueno, és l'anècdota de la Xina i els xinesos, no?
Jo només voldria parar un moment per explicar un detall que no sé si us heu fixat, perquè els cascos només el porta la Rosita i jo. Estem escoltant, quan estàs explicant, el Jordi ens posa una música de fons que és una música oriental.
Molt bé, molt bé.
Que no sé si és del Kitaro. Perquè jo em semblava haver-lo sentit, era la música de la Ruta de la Seda. Algo semblant. Però bueno, té aquests detalls, el Jordi té aquests detalls.
És un gran professional.
Sí,
jo
sí,
encara
no entenc
com ens aguanta cada 15 dies. Perquè un professional com ell aguanta aquesta cosa.
El meu fill va haver-hi una època que hi anava, l'Oriol, i va haver una època que hi anava, cada mes hi anava un cop com a mínim.
Per la feina.
Perquè tenien una... I ell diu que havia hagut d'anar a vegades amb alguna fàbrica a la Quinta Forca i bueno, tenia una targe i el taxista, i ja vigilava que el taxista no fumés al camp. Anava allà perquè allà no s'enteraven de
res.
No,
és complicat i no volen, moltes vegades no, és a dir, jo sempre poso l'exemple dels països àrabs, no? Però tu vas amb un àrab, o la Índia, per exemple, i et trobes amb una persona que no hi pots parlar-hi perquè no hi entens, però és igual, t'ajudaran. I tu arribaràs allà on vols anar. A la Xina, quan agafes un taxi, el que has de fer és agafar... Tindre-ho escrit en xinès on vols anar.
I amb el xinès que...
Sí, sí, perquè bueno, amb el cantonès, sí,
i el
mandarí. Amb el més parlant, no? I has de tindre les targetes de l'hotel, de fet, jo sempre recomano agafar-la perquè està en els dos idiomes, i després quan necessites un taxi has de demanar li has ensenyat la targeta, però a vegades no et volen portar.
I ella et cobra el que vol.
No, no, sí, això no, sé, no, sé, no sé si estan així, però no, no et volen portar. I una vegada em vaig trobar que estava en un grup de Vic, on portava lampistes de Vic, i estàvem a Pequín. I vam anar a un mercat d'aquests que pots menjar escorpins, totes aquestes coses. I havíem de tornar a l'hotel. I eren 20 persones. I a l'hora de posar la gent en taxis perquè tornés a l'hotel, va ser un drama. Però del punt d'anar jo a la policia i preguntar-li on m'he de posar perquè per parar el taxi, vaig pensar, igual no estàs al lloc correcte, igual és que m'he de posar a l'altre cantó, o igual hi ha una parada de taxis. Pues la policia se'n va treure de sobre. És a dir, que podia haver sigut que jo anés a demanar ajuda perquè em passava... No, no, se'n va treure de sobre. I quan ja havia col·locat a tothom, vam quedar el gerent de l'empresa, jo i algú altre més, els últims quatre, i diu, mira, aquí em diu el gerent de l'empresa, amb aquest ja, Roser, directament ens assentem i no ens movem, vale? Perquè cada vegada era negociar i negociar. Va ser una cosa bastant pesada, però és veritat, no, no t'ajuden. És a dir, tu no pots parar un xinès pel carrer, en general, parlo, i d'aquesta zona, de ciutats com Pequín o Xangai, no pots parar un xino i pretendre que t'ajudi a arribar a un lloc. Potser canvien, també, clar, parlo molt en general, i és així, però sí que és veritat que, per exemple, la gent motxilera, la Índia és un país fantàstic per anar amb motxilla, perquè tens transport, és barat, la gent t'ajuda, inclús pots anar a casa de la gent perquè la gent et convida.
I parlen anglès molts.
Parlen anglès, bueno, els indios parlen un anglès molt divertit, que és com molt papizota. Bueno, li has d'agafar el tranquil, però un cop li tens ja està, no?
Home, era l'idioma de l'imperi.
Oficial, l'idioma de l'imperi. Però a la Xina és complicat. És molt més complicat, primer ja pels escrits, perquè si no ho trobes escrit amb el nostre idioma, en anglès, per exemple, però a part perquè la gent tampoc no et col·labora, no? És una gent que va molt a lo seu, no? A lo seu.
Jo no he estat a la Xina, però no, només cal veure aquests... centres de xinesos que no són gens simpàtics, vull dir,
no, no ja fan dic, cap però, esforç, ja dic,
deu ser la seva cultura.
Sí,
no sé.
És la seva cultura, la seva manera d'entendre les coses, també. També jo penso en el tema religió, per exemple, no? Ells no han tingut una base d'una religió, o sigui, catòlica, musulmana, que et digui ajudar al pròxim, no? O aquesta cultura que el món occidental ens hem criat, però també, és el que deia abans, no generalitzem, perquè la zona aquesta de Yunnan, per exemple, tot això no aplicaria, seria al revés, no? És com dir, bueno, pues, un gallec o un andalús o un català. Jo sempre dic que els catalans tampoc són tan simpàtics o tan oberts com els andalusos, no?
Són bueno, diferents. Hi havia el Montilla, que tampoc...
Ah, tampoc no. Per això estava aquí, perquè si devia trobar...
Per això va fer president.
Si devia trobar bé, no?
Però és que devia veure molt Montilla,
Sí.
I, bueno, això és la Xina, però també s'ha de considerar que és un país que val molt, molt la pena en tots els aspectes, i primer perquè ja és una cultura diferent que també cal conèixer. No?
I sense la Xina com ho faríem? Perquè és la fàbrica del món.
Vas aprendre una mica d'idioma?
Aquest bolígraf que fa el seu
any no,
és mà de Xina. Ja és
no hi he tingut mai voluntat d'aprendre.
Molt difícil,
en
efecte, no?
Sí, bueno, clar, primer l'abecedari, igual que el japonès, no? Però ja, és com que són cultures que ja no m'atreuen tant, pues, em costen més. Bueno, el pròxim programa no podré venir.
No podràs venir? A on seràs?
Perquè estaria a Petra. Ai, a Petra. Bueno, Petra no, de camí de Petra, estaré a Man. Que fa que no vaig, l'última vegada hi vaig anar el 2018. És a dir, ja ha plogut, ara ja em toca... revisar com està tot i quan torni us explicaré
molt bé.
Els canvis i com hem trobat un país.
Molt bé.
Doncs molt bé, bon viatge.
Moltes gràcies.
Sí, i apunta les anècdotes que tindràs.
No hauré de buscar ella.
Molt
moltes
bé.
Gràcies. Thank you.
comencem, vinga, tornem-hi.
Bé, aviam, ara a Barcelona estan fent una obra de teatre sobre la, el Buffalo Bill que va venir a Barcelona. El Buffalo Bill, tots sabeu que era un caçador que no va caçar mai cap búfal, sí, perquè allà només hi ha bisontes.
Va venir a caçar búfals aquí.
Sí, sí, i el pobre quan, el quan va caçar l'últim bisonte, doncs, i els últims indis, l'única manera de fer bullir l'olla, doncs, va ser anar pel circ. Mm. I aquest circ va venir aquí a Barcelona i hem, he agafat un retall d'un diari d'aquella època, que ara ens l'interpretaran la, la Rosita i la Maria, i després el Lluís ens explicarà alguna anècdota que ell sempre sap, anècdotes d'aquestes.
Les de Londres no, eh? Rumien
no,
unes altres.
No, 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 avui parlem no de Londres,
que,
del Buffalo
que va venir un indi el van portar a l'hospital de Sant Feliu?
No.
No, bueno, no, no, ara jo...
Ja hi arribarem.
Ja hi arribarem.
Bueno, expliqueu-ho.
El Nadal que Buffalo Bill va caçar búfals a Barcelona. El desembre de 1889, l'espectacle del mític comboi va arribar a la capital, tot i que Mítica va ser una visita forçada, accidentada. L'espectacle del Salvatge Oest, ideat per Buffalo Bill, havia generat tanta expectació que els barcelonins van amuntegar-se al port de Barcelona per esperar aquell vaixell de vapor procedent de Marsella amb 200 persones, vaquers, indis, mexicans i 300 animals.
Es van instal·lar en una mena de circ sense carpa, similar a un hipòdrom, situat en un solar del carrer Muntaner entre els carrers de Rosselló i Provença. Els diaris anunciaven en portada un fenomen mai vist, mai vist abans, una gran exhibició que representava les animades escenes i costum de la vida dels indis fronterers d'Amèrica. L'espectacle seria cada dia a 2:45 de la tarda durant 5 úniques setmanes.
Era un espectacle públic, però no apte per a totes les butxaques. L'entrada general costava una pesseta, però si on volia seient reservat podia arribar a pagar-ne fins a 5,10. Una xifra força desorbitada, tenint en compte que en aquella època veure un espectacle local costava entre 2 i 3 rals.
Devia ser l'André Ria de l'època. William Frederick Cody seria el que avui en diríem un showman. Fou guia de caravanes, treballà també per al mític Pony Express, servei de correu ràpid que creuava Estats Units, i explorà el territori salvatge per a l'exèrcit.
El sobrenom de Buffalo Bill se'l guanyà proveint de carn als treballadors del ferrocarril i de l'exèrcit. Un periodista el descobrí i el va fer famós com a protagonista de les novel·les de 10 centaures, un gènere de massa, de masses del moment. I així va ser com va néixer el mite. Va guiar l'expedició de cacera al gran duc Alexis de Rússia. A més, van convèncer Cody perquè representés una obra de teatre basada en la seva vida.
Tot i que no li calia, tot i que no li feia cap gràcia que ningú eclipsés el seu ego engrossit, en William Cody va haver de veure com l'Annie Hockey de Parlès Lady Windshot li donava 100 voltes i es ficava al públic barceloní a la butxaca. Amb prou feines, 30 anys i poc més de metro i mig d'alçada. La seva destresa com a tiradora professional feia emmudir multituds. Després d'una de les seves actuacions, la premsa de l'època destacava les ovacions que rebia. Tot i que a Barcelona estem farts de veure hàbils tiradors, la senyoreta Oni O'Kelly ha arrencat els aplaudiments del públic amb els seus exercicis de precisió admirable.
I afegia que era un gust veure com aquella nena, perquè té aspecte de nena, si la mirés de lluny es col·locava 6 o 7 passes de la carabina. Arrencar a córrer a l'hora que li llencen un objecte a l'aire i agafa la carabina i dispara i converteix el blanc en 100 pedaços.
Tot i una campanya de màrqueting perfectament trobada i malgrat ser un espectacle mai vist a casa nostra, el cert és que el pas del Wild West Show de Buffalo Bill per Barcelona va quedar força deslluït. La primera funció va tenir molt bona acollida, però després van venir dies de pluja i les funcions es van haver de suspendre perquè l'emblat era al descobert.
I era molt car.
Exacte.
A la mala fortuna s'hi va unir les dues pandèmies, en punt àlgic, la grip i la verola. No va faltar qui va acusar els indis de dur aquestes malalties a la ciutat, tot i que feia setmanes que demanava la població. La grip va ser presumiment És complicat, eh? Aquesta vegada hi ha Àngel...
Presumptament, presumptament.
Presumiblement.
A causa de la mort del cap de pista del show, un vell coronel i heroi de la Guerra de Successió. Van embalsamar el cos i el van repatriar el cadàver.
Sí que van passar coses, eh? Així mateix, Charging Crow i Black Hawk, dos dels indis Hugh de l'espectacle de Buffalo Bill de 19 i 25 anys, van acabar al pavelló d'infecciosos de l'Hospital de Santa Creu.
El registre va prendre nota de la seva hospitalització amb els noms mal escrits. S'especifica que procedien de Pinriger, Agency Indian. És complicat, això, eh? El registre afegia que el primer era jinete, el segon es definia literalment com a indi. Tots dos van rebre l'alta el 27 de gener i van partir cap a Itàlia, on la seva companyia seguia la gira per dur el Wild West per tota Europa.
Déu-n'hi-do, eh?
Al final,
bastant accidentat.
El final del Buffalo Bill és una mica trist.
Sí,
em recordo una mica bé el final del Johnny Weissmuller, el famós tarsang, que ja feia disbarats i cridava allà enmig del carrer. Vull dir que aquesta gent no
accepta,
no
saben plegar en el
una
moment.
Una mica com el Pavarotti, no?
No, Pavarotti no.
Al final feia alguns recitals només per fer bullir l'olla.
No, però el Pavarotti va acabar bé. Vull dir, va
però morir jove el Pavarotti.
Bé, això del Buffalo Bill.
Sí, explica, Lluís.
Ja ens anava a la música.
Tu ho vas anar a veure, això,
no,
Lluís?
No, jo hi vaig...
No feia d'índio, sembla.
Ara m'agafem el peu canviat i igual no ho dic ben bé, però...
Ningú t'ho negarà.
No, però resulta que un periodista de Sabadell va explicar no sé què i es va haver una confusió de com que el Buffalo Bill li van arrencar un queixal i no sé què va passar. I va anar a l'hospital de Barcelona.
Sí.
Però l'Hospital Santa Cruz. Però no el de Sant Feliu, el de Barcelona.
Sí.
Llavors un periodista de Sabadell va fer un escrit i una novel·la, no sé què, i bé, va sortir a La Vanguardia, els de La Vanguardia em van trucar, a veure si jo sabia alguna cosa, jo no sabia res, i resulta que tot va ser un malentès, que el Buffalo Bill, aquí a Sant Feliu, no hi havia estat mai, però havia estat a l'Hospital Santa Cruz.
Sí, perquè abans deia Hospital de Sant Pau i Santa Creu.
Sí, sí. I llavors resulta que es van pensar que l'havíem tingut
a
Sant Feliu.
Que l'havien
tingut a l'Hospital d'aquí.
I llavors un de La Vanguardia em va entrevistar i jo què sé, i va sortir que jo deia que a Sant Feliu, a Buffalo Bill ni a l'Índio aquell, el Cuco, no sé quan, no havien estat per res.
Sí, home, Lluís.
Sí, si fos ara que soc més veterano, dic sí, però...
El tenim enterrat aquí, però tu.
Turistes,
cap aquí.
D'anar a l'Ajuntament a preguntar-ho, vaig anar a parlar amb el doctor Pinos a l'hospital, a veure si hi havia...
Sí, coneixia el...
No, o si hi havia una fitxa, i el doctor Pinos va dir, aquí cada vegada que es canvia de metge, es llencen totes les fitxes i es fan fitxes noves. O sigui que el Buffalo Bill...
Vas mirar a la B de la
no. El Buffalo Bill va estar a l'Hospital Santa Cruz, però no el de Sant Feliu.
De Barcelona.
Santa Creu i Sant Pau.
Exacte. Si fos ara, jo podria haver-me inventat i ara podríem fer un monument
i fer
una ruta.
I fer l'indi. I celebrar el dia del Buffalo Bill.
Fer una ruta per Sant Sadurní, sí. Per aquí va passar...
Va arribar el cavall venint de Sant Sadurní.
I per allà hi venien els indis.
Àngel, no has mirat la Wikipedia, a veure què en diu de tot això?
No, només vaig mirar això de revistes antigues.
Això va...
Perquè el Lluís m'hi ha explicat. A veure
si trobàvem...
Va liar un periodista de Sabadell, que va fer un llibre sobre el Buffalo Bill.
Ah, sí,
i el de La Vanguardia ho va acabar de liar-ho i llavors m'hi van ficar mig, jo per mig, i encara ho vam acabar de liar més. Però resulta que el Buffalo Bill a Sant Feliu, a l'Hospital Agustí de Santa Cruz...
No hi és.
No hi havia anat.
Ara,
no hi
Santa Cruz i Santa Creu sí que hi va estar-hi. Li van arrencar un queixal. Aquesta és la història que jo sé.
A qui van arrencar un queixal? El Buffalo Bill.
Sí.
Ah. Si es va anar a l'hospital perquè li arrenquessin el queixal.
No, es va estar malament, es va trobar bé, li feia mal, i no sé què, va a l'hospital a Santa Cruz.
Sí.
S'han fet moltes pel·lícules.
I li van arrencar el queixal. No,
em pensava de l'arrencada del queixal a Barcelona.
Jo, per exemple, vaig veure el protagonista era això, com se'n diu, el Guaperes aquell, de tota la vida.
Però si interrompes, sàpigues
no
m'ho
has de dir. No, bueno, un actor molt, molt famós, que és el... No, el Gary Cooper no, un semblant...
Gary Grant.
No.
No, tampoc.
No, el guaperes dels ulls blaus, que deien.
Ai, pare, Déu, no sé ara, no sé. Bueno, és igual.
És igual. Però també...
Em sembla que es deia Alzheimer.
Sí, el doctor Alzheimer.
El Capone, sí. El Capone i el Caquita. Sí, sí. Vull dir que són pel·lícules d'aquestes que n'han fetes molt, del Buffalo Bill, però no té massa importància.
Tu, Roser, amb els teus viatges has vist algun espectacle d'aquest tipus, encara que no sigui americà, però de reproduir...
No, això del Buffalo Bill no, però ara us explicaré una cosa que em va passar fa dos mesos. Va venir un client que vol portar els nets a Estats Units i li volia ensenyar el que eren els indius, perquè és veritat que el jovent d'avui en dia... Tu no li parlis de cowboys i del sèptimo de cavalleria i dels indios com jugàvem quan nosaltres érem petits, fins a la meva generació hi havíem jugat, però avui en dia un nano, aquests que han vingut aquí suposo que no saben de què, no? I, bueno, i té, aquest senyor té dos nets i els volia portar als Estats Units i una de les coses diu, jo ja he buscat la reserva d'indios, i em va dir un nom d'una reserva d'indios, diu, i vull anar aquí, i vaig pensar, bueno, senyor d'un nivell econòmic alt que volia un viatge de luxe i tal. I vaig començar a indagar sobre la reserva índia aquella. I clar, a la que comences a veure imatges, què et trobes? La gent índia, però vestida pues, com nosaltres.
I
jo els hi volien ensenyar...
Sense les plomes.
Els índios amb les plomes, no? I llavors, bueno, vaig anar investigant sobre aquella reserva, vaig anar mirant, vaig buscar fotos, perquè avui en dia de la reserva, i clar, eren unes coses, però com... I molta d'aquesta de gent, i això ha passat en molts jocs, no?, de que... els posen en edificis, els paguen amb alcohol, bueno, els acaben
domesticant.
Sí, i realment moltes vegades això ha passat, podríem parlar dels bosquimanos a Sud-àfrica, dels aborígens a Austràlia,
sí.
No?
Tot això s'ha fet tan mal. Van...
Tot això que ha fet tan mal per voler reconvertir o canviar les costums d'aquesta gent, no? I aquí passava una mica. Llavors, ell volia anar a veure un espectacle d'aquests, que sortien els indios amb plomes, i sí, em vaig trobar un, en un hotel, sabeu, com un tipus motel d'aquests de carretera, de pel·lícula,
sí.
del... Ah, m'ha passat com ell.
Del Hitchcock?
No, d'aquest que està... Ai, que m'agrada tant.
Psicosi, no?
De Kill Bill, com es diu? El Tarantino, no?
El Quentin Tarantino,
no?
Sí, Quentin Tarantino, sí.
Bueno, doncs aquest que està en Macau, doncs una sala d'un hotel de Las Vegas, així tipus motel d'aquests de carretera, que sembla que hagi de passar alguna cosa, i una sala amb moquetes vermelles, cadires daurades, amb sky blanc, i els indios allà dintre la sala fent el numeret. No, i clar, pensava, clar,
sí.
No sé, portar els nens aquí tampoc no sé, no té sentit. I bueno, li has d'explicar que no és el que ell s'imagina. Però a més és curiós, una cosa curiosa és que totes les reserves índies d'Estats Units tenen casino. És a dir, tenen
permís per
fer casinos.
Per el joc, sí.
Sí, sí, tenen casinos. Va, i bueno, li vaig dir, el senyor em va dir, no, estic totalment d'acord amb tu, que no és un lloc per anar. Però la veritat és que em va fer gràcia això, vull que els meus nets sàpiguen el que són els índios, no? Amb plomes, que amb el que jugàvem nosaltres quan érem petits, no? O veiem les pel·lícules.
Sí, és que la història va ser horrorosa. Els van aniquilar, sí. De mala manera, els hi van treure els costums.
No, va ser pitjor d'aniquilar-los, els van anar raconant.
No, però horrorós. Perquè inclús hi ha aquella pel·lícula tan famosa, Enterrat mi corazón en un bon ni, que és una gran novel·la, que els hi cremaven els presseguers, els hi cremaven tot perquè no mengessin. Sí, sí. Terrible.
Bueno, això ha passat amb aquests i amb moltes... I bueno, una mica també els espanyols com vam anar a Sud-amèrica, no?
Sí.
També
sí.
No vam fer molta bondat.
Exacte.
Bueno, molt bé. Des del control ens diuen que és molt interessant que la gent està telefonant, estan entusiasmats el que senten, però que hem de plegar perquè és hora, s'acaba el temps.
Molt
bueno,
bé.
Molt agraïts a la Roser i tot l'equip.
Sí.
Gràcies a vosaltres.
I amenacem que tornarem d'aquí 15 dies, si Déu plau.
I molt bona nit a tothom.
Molt bé. Que
bona nit.
Adéu-siau. Adéu.